Parlem d'Òpera, una coproducció dels Amics de l'Òpera de Sabadell i Ràdio Sabadell, presentada per Jordi Torrents.
Benvolguts i benvolguts, ja som aquí. De nou amb tots vosaltres, parlem d'Òpera Ràdio Sabadell, dijous, 8 del vespre. Entrem a les vostres llars disposats a fer-vos passar una bona estona, 60 minuts de durada. Ja ens agradaria que fos més, però més val això que res, oi? 60 minuts plens de bona música, bon cant, històries entretingudes, de vegades més divertides, de vegades menys. Depèn de les òperes que tractem, que ja sabeu que unes fan riure molt i d'altres fan plorar. Avui, que segur que us sorprendré, perquè el tema que us proposarem és, si més no, curiós, ja ho veureu. Música variada que espero que us agradarà. I jo ja callo, donarem pas al programa. Rocío García, el control de so, i qui us parla, Jordi Torrents, us donem una cordial benvinguda. Endavant amb aquesta música. Que era bonica aquesta peça, sobretot amb aquest obligato de violoncel que li dona aquest toc melanconiós. Bonica i desconeguda. Ja sabeu quina és la meva debilitat, fer-vos conèixer òperes amagades. Bé, haig de dir que d'aquesta ja en vàrem parlar un dia fa temps amb el Flamaric. Us diré què és. Hem sentit la introducció de l'òpera còmica en dos actes La Colomba, El Colom, llibret de Jules Barbier i Michel Carré i música de Charles Gounod, que la va haver d'estrenar fora de França, concretament a Baden-Baden el 6 d'agost de 1860. Era la versió del conjunt orquestral Hallé, dirigit per Sir Mark Elder, una edició del segell Òpera Rara, que en el seu moment ja varen comentar com a novetat. I de què parlarem avui? Us he dit que el tema seria curiós. No l'endivineu? Us ho dic, doncs, ara mateix, perquè no és qüestió d'anar perdent el temps. Avui parlarem d'ocells. Sí, estimats amics i amigues oients, parlarem d'ocells, aquests animalons dels quals n'hi ha de petits i de ben grossos, alguns de molt bonics i graciosos, d'altres ben fastigosos, que a algunes persones els hi encanten, els afeccionats a l'ornitologia, sobretot, i a d'altres els produeix veritable rebuig. I travessar la plaça Catalunya-Barcelona rodejats de coloms els suposa un veritable malson. A banda de que són uns ocells força bruts, eh? I a les nostres memòries segur que hi tenim ben gravada aquella obra mestra del cine que fou Los pájaros, d'Alfred Hitchcock. Pots acabar odiant-los després de veure aquella pel·lícula. Doncs mireu per on, també hem trobat ocells a l'òpera i en el programa d'avui hem reunit un colom, una oca, una garsa, un gall, un rossinyol, una oreneta i per acabar farem una festa amb tota la comunitat ocellaire. Què us en sembla? Doncs vinga, anem a parlar de la primera òpera, ja que, com de costum, les presentarem en ordre cronològic. La primera, imagineu-vos si és desconeguda, que no fou ni acabada. Va quedar incompleta i l'estrena del que hi havia va tenir lloc en forma representada 75 anys després de la mort del compositor, a París el 1867. 7 anys abans s'havia donat a conèixer en forma de concert a Frankfurt. Parlo de L'Oca del Cairo, de l'amic Mozart. Aquest, després de l'èxit recollit per la seva primera òpera estrenada a Viena, El rapte en el Serrall, volia demostrar als habitants de la capital imperial que també era capaç d'estendre les seves habilitats compositives a les òperes còmiques de l'escola italiana. I el conte Rosenberg Orsini, responsable dels teatres imperials, li va encarregar una obra d'aquestes característiques. Mozart va començar a treballar-hi sobre el llibret de Jean-Baptiste Varesco el juliol de 1783. El nom de l'òpera, L'Oca del Cairo, ja era força ximple. Hi va treballar fins a l'octubre, quan la va interrompre per sempre més. Els motius, doncs, sembla que foren econòmics. En primer lloc, hi havia feines més productives a l'abast. En segon lloc, Mozart mai va estar convençut del llibret, sobretot del final, una recreació còmica de la llegenda del cavall de Troia, substituint aquest per una oca gegantina. Bé, sigui com sigui, els fragments que han quedat d'aquesta òpera demostren la maduresa creativa de Mozart. Sentim-ne un fragment, l'àrea d'Auretta Se fosse qui d'Ascoso, amb Inga Nielsen i l'orquestra de cambra Carl Philipp Emanuel Bach, dirigida per Peter Schreyer.
Oh,
La següent òpera és probablement una de les més conegudes de la llista de les que presentem avui. Tot i això, no és del top-top.
Il cuore
Tocchiamo, beviamo és un brindis a càrrec d'un personatge anomenat Pippo, acompanyat pel cor de la mezzosoprano Bernadette Mancadinissa, amb el Cor Filarmònic de Praga i l'Orquestra Simfònica del Rei de Turí, dirigida per Gianluigi Gelmetti. Aquest fragment pertany a l'acte primer de l'òpera semisèrie en dos actes, La Gazza Ladra, llibret de Giovanni Gherardini i música de Gioachino Rossini, estrenada a la Scala de Milà el 31 de maig de 1817. La Gazza Ladra la traduirem en català com La Garça Lladra, en castellà La Urraca Ladrona. Ja sabeu, les garces són aquells ocells de color blanc i negre, de talla tirana mitjana, molt comuns aquí a Catalunya, coneguts per l'afició que tenen a endur-se'n, a robar, vaja, els objectes brillants. I això és exactament el que fa la garça del títol en aquesta òpera de Rossini. Roba una cullera de plata i literalment, i com es diu vulgarment en castellà, la lia parda. I tan parda que hi ha una pobra noia, nineta, que és condemnada a mort perquè li encolomen el delicte comès per l'ocell en qüestió. I encara que sembli increïble, a la pobra la condemnen a mort per robar una punyetera cullera de plata. A Rossini li van encantar les possibilitats dramàtiques d'aquest llibret. El de La Gazza Ladra, basat en un drama francès, és un argument trufat de sentimentalisme, molt al gust del teatre francès d'aquella època, i porta molt clarament la marca de les òperes de rescat, o com es deia en francès, opéra à sauvetage. En aquestes, deixeu-me que us ho recordi un cop més, un perseguit innocent, o en aquest cas una perseguida, és salvada in extremis del mal pas en el que es troba. L'òpera va ser un gran èxit des de l'inici. Rossini n'estava entusiasmat, ja que considerava que era el millor que havia compost fins aleshores. L'òpera transcorre en un ambient rural a la França napoleònica. Nineta, jove virtuosa, servent d'una casa, és acusada d'haver robat una cullera de plata de la seva mestressa per un cúmul de casualitats i circumstàncies. És empresonada. L'alcalde del poble la pretén, però ell el refusa perquè estima Janetto, el fill dels seus amos. L'alcalde rabiós afegeix llenya al foc de la venjança. Nineta, però, també té un problema afegit, i és que calla per protegir el seu pare, Fernando Villabella, un home honrat que, però, ha desertat de l'exèrcit en haver estat maltractat pel seu capità. La pobra noia és condemnada a mort. Però, finalment, tot s'aclareix. Pippo, un noiet amic de Nineta, veu com una garça li roba una moneda. En seguir-la al campanar per recuperar-la, troba allà tot l'arsenal de lladronicis de l'ocell, la famosa cullera inclosa. Per tant, Nineta se salva in extremis. I ara us proposo un segon fragment d'aquesta òpera, el duet Forse un di conoscerete, de l'acte segon, amb Cati Ricciarelli, Nineta, i William Matteuzzi, Gianetto, l'Orquestra Simfònica de la Rai de Turí, i a la batuta Gianluigi Gelmetti. I ara sí, ara anem a la Colomba, que encetava aquest programa. Ja tenim Oca, Garça i Colom. Com us he comentat al principi, aquesta òpera còmica de Charles Gounod es va estrenar a Baden-Baden el 1860, però era una versió en un acte. Posteriorment, Gounod la va revisar i la va deixar en dos actes, que és tal com es coneix avui en dia. Aquesta sí que es va estrenar a França, concretament a la Salle Favart de París, a la seu de l'òpera còmica, el 7 de juny de 1866. L'argument és de lo més ximplet, també. Ambientat a la ciutat de Florència, ens presenta Silvi, una noble que està com gelosa d'una amiga que és propietària d'un periquito o d'un lloro, més ocells, que sembla que causa sensació. I ella també en vol un d'ocell. Aleshores pensa en Horàs, un altre noble vingut a menys, que està enamorat d'ella, que té un colom i sembla que ensinistrat. Li demana que li doni el colom i així podrà competir amb el lloro. I envia el majordom per fer la petició, però Horàs no vol donar-lo. Al final hi va ella mateixa i es queda a sopar a casa del noi. Aquest, però, és tan pobre, que envia el criat al mercat a comprar i ningú li fia. Així que decideix fer el gran sacrifici d'oferir el famós colom com a sopar. A l'hora de l'àpat apareix una gran cassola amb un ocell rostit. Ai, pobre colom, però no patiu. Resulta que és el lloro de l'altre que s'havia escapat i mira per on l'han fotut a la cassola. L'amor entre Silvi i Horàs, però, queda ben establert. I ara sentirem un altre exemple de la Colomba. César Trec, això que admir. Madrigal que canta Horàs. Aquí Javier Camarena amb l'orquestra Galler, dirigida per Sir Mark Elder.
Parlem d'òpera, a Ràdio Sabadell.
Molt bé, anem construint a poc a poc la nostra ocelleria. I ara anem pel gall. De galls n'hi ha de molts tipus, però aquest ni més ni menys és d'or. El gall d'or és, com probablement sabeu, ja en vàrem parlar fa molt de temps, el títol d'una òpera de Nikolai Rimsky-Korsakov, el famós compositor rus, un dels més grans orquestradors de tota la història musical. Rimsky, un dels més purs representants del nacionalisme musical rus, membre del cèlebre grup dels Cinc, que era un grup de cinc compositors que volien plasmar amb música el que era l'ànima nacional russa, amb totes les diferències que els separaven de la música de l'Europa occidental. Rimsky, deia, va ser un conreador força actiu del gènere operístic i a la seva inspiració es deuen títols tan característics com ara La núvia del Tsar, La donzella de Pskov, Sadko, Nit de Nadal, Ciutat Invisible de Quiteix i moltes altres. Va cloure la seva llarga carrera de compositor d'òperes precisament amb el Gall d'Or. Antigament se solia representar en francès amb el títol de Le Coq d'Or, però ara s'està recuperant l'original rus, que ve a ser quelcom així com Zolotoy Petushok. Jo ho deixaré en el Gall d'Or, català d'estar per casa. Aquesta òpera en tres actes és una mena de conte de fades amb llibret de Vladimir Belsky, basat en un poema d'Alexander Pushkin. Fou estrenada en el privat teatre Solodovnikov de Moscou el 24 de setembre de 1909. Aquesta òpera conté una crítica mordaç contra el règim tsarista, que començava a fer aigües. Rússia passava aleshores per una època turbulenta que aniria més i acabaria amb el derrocament del règim tsarista el 1917. Al capdavant de Rússia hi havia un veritable inútil en corona, el tsar Nicolau II. És el que té assignar el lloc de cap d'estat el fet d'haver sortit d'una determinada vagina en lloc de fer-ho per mèrits, un gran risc. Bé, el tal tsar el 1904 havia iniciat la guerra russo-japonesa amb un atac preventiu a Manxúria. El resultat fou que els japonesos van derrotar els russos de mala manera. I a Rússia això es va pair malament i el tsar n'era considerat el culpable. L'òpera de Rimsky reflexa una situació paral·lela amb un altre inútil, un tsar anomenat Dodon, que ordena un atac preventiu al veí regne de Xemaca, que l'acaba destruint. Rimsky havia estat destituït del càrrec de director del Conservatori de Sant Petersburg per haver donat suport a certes protestes dels estudiants, així que no és d'estranyar que la seva veu fos crítica. El gall d'or en qüestió és un animal profètic, entregat al tsar Dodon per un astròleg que, quan reclama la seva recompensa, és desairat pel monarca. Així que el gall l'acaba picant a la jugular i mor. Al final, l'astròleg diu que tot el que s'ha vist és pura il·lusió i que només ell i la reina de Xemaca eren éssers reals. Una òpera curiosa que m'agradaria poder veure algun dia, però es fa molt poc. Per ara, ens conformarem en sentir-ne un trosset aquí, l'escena del gall que suposa el final de l'acte primer. Sentim-me Yavora Stoilova com el gall, Kosta Videv com a Polkan, Nikolai Stoilov com el rei Dodon i el cor i l'orquestra de l'Òpera Nacional de Sofia, dirigits per Dimiter Manolov.
Предстоит нам путь опасный. Старина, встаем живей, приручат идем детей. Дешь лом, тащите лады, лоды мне уж тесноваты. Поищите, где висит мой любимый красный щит.
Щит в ржавчинах и колчан стрелами беден. Чуть дышу, заветный меч стал тяжел для царских плеч. Делать нечего, ведите, на коня меня садите. Ох, уж этот петушок спрятал бы его в мешок. Должна их пути, есть запасы
на три года.
I ara, si us sembla, anem a buscar per la nostra col·lecció un rossinyol. Petit ocell d'aspecte molt discret, però famós per la bellesa del seu cant, que exercita fins i tot de nit. Va, vinga, us poso un minutet d'autèntic cant de rossinyol. Què us ha semblat? Bonic, oi? Això és el cant del rossinyol mascle. Bé, anem per una altra òpera, doncs. Aquesta és un conte líric i es diu simplement Le Rossinyol, el rossinyol, i té tres actes. El llibret és de Stepan Mitusov, basat en un conte de Hans Christian Andersen i la música d'Igor Stravinsky. L'òpera és en rus Soloviei, encara que es coneix més amb el títol francès. Malgrat els tres actes, és una òpera curta, d'uns 45 minuts de durada. Stravinsky va interrompre la composició el 1910 i el 1914 li van encarregar d'acabar-la, però això li va provocar grans dubtes, doncs en l'entretemps el seu estil havia canviat molt. Al final ho va fer i fou estrenada a l'Òpera de París el 26 de maig de 1914 pels ballets de Diaghilev. Els cantants estaven al fossar i sobre l'escenari només ballarins i mims. Le Rossinyol ens explica com l'emperador de la Xina se n'assabenta que la cosa més vella del seu imperi era el cant d'un cert rossinyol. Ordena que li portin a palau. El rossinyol accepta i l'emperador queda tan impressionat que mai més el deixa marxar. Temps després, a l'emperador li regalen un ocell mecànic que reprodueix el cant del rossinyol i el de veritat s'escapa. L'emperador, enfadat, ordena que el rossinyol sigui desterrat del seu regne. Més tard, però, l'ocell mecànic es trenca i l'emperador malalteix com per morir-se. Quan el rossinyol ho sap, torna a Palau desafiant l'edicte i canta meravellosament, tant que la mort queda commoguda i deixa viure l'emperador, per a qui el rossinyol cantarà totes les nits a partir d'aleshores. Us proposo un fragment que és A-A-A de l'acte primer. El rossinyol canta per la veu de Nathalie Dessay. El pescador és Vsevolod Grivnov amb l'orquestra de l'Òpera de París dirigida per James Conlon. I ara una oreneta. Us agraden les orenetes, aquelles que cada any tornen al niu, que van deixar l'any anterior? Aquells graciosos ocells blancs i negres amb uns curiosos nius de fang enganxats a les teulades dels edificis. Ara fa molts anys que no en veig, no sé si ja no hi ha orenetes o què, o bé deu ser que és de la ciutat on no n'hi ha, però recordo els estius de la meva infantesa al camp, de veure'n molts. Oreneta en italià es diu rondine. Aleshores ja us podeu imaginar que anem cap a Puccini amb la seva òpera La Rondine, de tres actes, amb llibret de Giuseppe Adami i estrenada al Teatre de l'Òpera de Monte Carlo el 27 de març de 1917. La Rondine va néixer com l'encàrrec d'empresaris vienesos perquè Puccini fes una obra de l'estil de les operetes que triomfaven en aquelles contrades. Finalment va adoptar la forma de comèdia lírica per l'argument lleuger, encara que al final no és ben bé feliç al 100%, però no es va poder estrenar a Viena per haver esclatat la Primera Guerra Mundial. Aquesta òpera és com la filla tonta de Puccini, poc coneguda i poc representada, considerada intranscendent, però la veritat és que conté música molt bonica, certament. Jo la vaig poder veure en el New York City Opera el 1 d'octubre de 2004 i en aquesta òpera, a diferència de les altres, no hi apareix cap ocell. L'oreneta del títol és una metàfora que qualifica l'actuació de la protagonista, Magda de Sibri, una dona que viu mantinguda per un ric banquer, de nom Rambaldo Fernández, però que coneix el jove Ruggero i sorgeix l'amor i se'n van a viure junts, una mica com la Violeta i l'Alfredo de la Traviata. Magda, però, reflexiona i veu que això no va enlloc. Ella és una dona ja madura, Ruggero és un jovenet inexpert, i decideix tornar amb Rambaldo, tal com fan les oranetes que cada any tornen al seu niu. Sentim el que potser és el fragment més famós de tota aquesta òpera, de música delicada i refinada. Qui il bel sogno di Doretta, en què parlen d'una tal Doretta, que no és pas un personatge de l'òpera. William Matteuzzi, Prunier, Angela Gheorghiu, Magda i altres solistes del London Symphony Orchestra, i dirigeix Antonio Pappano, que també és qui toca el piano.
Se voi indovinate, vi cedo la mia gloria.
La conquista mi tenta e la semplice storia.
Una passione.
ai vostri piedi tutte le grazie della primavera.
Oca, garça, colom, gall, rossinyol, oreneta. I per acabar, tot un munt d'ocells de cop. Parlarem de l'òpera Die Vögel, és a dir, els ocells. No la coneixeu pas gaire, aquesta, oi? Ni surten de tota mena. Rossinyols, reietons, puputs, tords, corbs, flamencs, oranetes, coloms, cucuts, un àguila, etc. Es tracta d'un conte lírico-fantàstic en un pròleg i dos actes. Llibret i música de Walter Braunfels, compositor alemany nascut el 1882 i mort el 1954. El llibret s'inspira en la comèdia Les aus del grec Aristòfanes. Els ocells és la tercera de les nombroses òperes de Braunfels. Es va estrenar en el Teatre Nacional de Múnich el 30 de novembre de 1920. Bruno Walter dirigia musicalment el muntatge. Aquesta òpera va desaparèixer del mapa després de la mort del seu compositor, però als anys 90 es va conèixer un ressorgiment. Espero que un any d'aquests qualsevol teatre alemany la produeixi, i així podré tenir l'oportunitat de veure-la, ja que em desperta la curiositat. Per explicar-m'ho breument l'argument, hi ha dos homes, Bona Esperança i Amic Lleial, que volen viure en el despreocupat reialme dels ocells. Els convencen, no sense oposició, de construir una ciutat per ells en el cel. Els ocells s'ho prenen amb entusiasme, però això no agrada als déus, encapçalats per Zeus, que els adverteixen. Els ocells segueixen desafiants i al final una tempesta ho destrueix tot i acaben cantant un himne en honor del gran déu, de nou submisos. Els dos homes veuen que l'aventura no ha servit per res i tornen al seu món. Ha d'estar poder-ne veure una representació, no creieu? Doncs bé, ara toca una il·lustració musical per a Die Vögel, que serà de l'acte segon, Gru, Gru, un breu cor d'ocells, però embolcallat amb una llarga peça instrumental, que sobre l'escenari correspon a la cerimònia nupcial d'una parella de coloms, amb tota la parafernàlia. Molt bonic. Cor de la Ràdio de Berlín i la Deutsche Symphonie Orchester Berlín, sota la direcció de Lothar Sagrosek. I aprofito també aquí per dir-vos adeu, i que no oblideu que la setmana que ve n'hi haurà més. Aquí us esperem. Adéu-siau i fins dijous que ve.
Contacta amb nosaltres a opera@radiosabadell.fm.